A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La nostra roda de portaveus continua. Avui, amb la portaveu de Verds en Comú Podem i regidora d'Acció Ambiental i Transició Ecològica, Urbanisme i Territori, Carme Gasulla. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Comencem pel més recent, que és aquesta reunió que el passat dilluns va tenir la taula de gestió del litoral per posar sobre la taula, diríem, aquelles qüestions extemporànies que venen de cop i volta. El que va passar pels vols de Setmana Santa, el temporal Nelson, tota la història vostès ja la saben, no només a Sitges, sinó a bona part de la costa catalana, i d'alguna manera la demarcació de costes ha donat a conèixer l'Ajuntament que ha sol·licitat al Ministeri la declaració d'estat d'emergència. Anem per parts i comencem, si us sembla, regidora, per definir què és i quines conseqüències té que la demarcació de costes sol·liciti al Ministeri l'estat d'emergència.
Bé, la declaració de l'estat d'emergència pel que fa a tot el litoral català, no només a Sitges, ve derivada, com molt bé has dit, dels efectes del temporal Nelson, l'anomenada garbinada, que han estat devastadors en moltes platges, especialment del Maresme, i aleshores a la demarcació de costes, que és la que té la competència d'actuació en aquest àmbit, ha fet aquesta petició al Ministeri de Transició Ecològica per fer la declaració, que en comportarà tot un seguit d'actuacions per intentar minimitzar de manera excepcional i de manera també molt puntual i potser fins i tot diria quirúrgica, doncs els efectes d'aquest temporal. Aquestes actuacions d'emergència afecten a diversos llocs de la costa catalana i un dels llocs on es vol actuar és a Sitges. I per això vam convocar la taula de gestió del litoral de manera una reunió extraordinària per comunicar a la taula que el govern municipal està a disposició de les accions que consideri oportunes per a aquesta situació d'emergència que es declararà, entre les quals hi ha aquesta aportació extraordinària de sorra i col·laborarà en tot allò que faci falta. Això també val a dir que va en la línia del que vam parlar ahir a la taula, abans d'ahir a la taula de gestió del litoral, que més enllà d'aquesta actuació d'emergència, una situació extraordinària, el que tota la taula té molt clar, tots els components de la taula i molt especialment els ports de la Generalitat, és que això és una actuació d'emergència i que no resol en absolut la problemàtica que tenim vinculada amb l'estabilització de les platges.
Partim de dos pressupòsits. A partir del que s'ha pogut llegir aquests dies, per una banda, el Ministeri, que d'alguna forma, i arran precisament d'aquest temporal, ve a dir que qualsevol actuació que tingui a veure amb l'ús del dragatge de sorra serà per incorporar sorra a les platges, vist com ha quedat tot plegat i davant la temporada d'estiu. I, en segon lloc, quan ens va comentar el director del Port d'Aiguadols fa dies, arran també del dragat de la bocana del port, que molt probablement els dragats del futur ja no es deixaran en platja humida, sinó que el Ministeri també tenia una altra intenció vinculada en aquest primer pressupòsit. Pel que s'ha comentat a la taula de gestió del litoral, el Ministeri ara té aquesta intenció que la sorra que es pugui dragar vagi directament a les platges, vista la situació que ha provocat el temporal Nelson?
Inicialment, l'aportació que es faci serà en platja humida, en el cas del port d'Aiguadols.
Sí.
Estem parlant d'una quantitat que no podem encara confirmar. Platja humida que aniria, en aquest cas, a la platja Sant Sebastià i al poble de Garraf, que han estat, segons el Ministeri i també litoral, dues de les platges més afectades, i en qualsevol cas el que fem és una mica posar-nos a disposició tant de la demarcació de costes com de Ports de la Generalitat per poder sumar esforços de cara a aquestes actuacions d'emergència, que com deien són situacions a les quals cal fer front, però cal seguir treballant, òbviament, amb mesures de més llarg termini que evitarien aquestes situacions.
Entenem platja humida, la platja que queda sota l'aigua,
És la que queda sota l'aigua, que és el dragatge que s'ha fet en la darrera setmana a prop de Valmins i que el que fa és que de manera natural es transporti de forma transversal, aquest transport de caire transversal dels sediments, i que té en principi aquest transport transversal que el que fa és que de manera natural es vagi quedant a la platja més propera.
Us pregunto, i a partir també de la visió que molts sitgetans han tingut de la platja Sant Sebastià amb aquell amb aquell gro de sorra que va quedar arran del temporal, ara que es comença a veure també una platja una miqueta més recuperada, però evidentment més d'un diu que li costarà a la platja Sant Sebastià retrobar l'estat original abans del temporal. Esclar, n'hi haurà prou amb la sorra que quedi dipositada a la platja humida?
És una pregunta difícil de respondre. El que sí que sabem és que no hi haurà prou amb les aportacions de sorra, i això ho hem dit tots a la taula del litoral. Fins i tot els ports d'aigua, els ports de la Generalitat, és a dir, que això és insuficient. És a dir, el que fem front ara és una situació d'emergència, però que el que cal és treballar amb mesures a mig i llarg termini, i que van en una línia que no és aportacions de sorra, sinó que van en una línia de reconduir, replantejar la situació dels espigons, renaturalitzar, fins i tot, vull deixar aquí també manifest, que el mateix Port Ginesta ens va explicar el seu projecte a Cala Ginesta de neutralització via dunes, via plantacions autòctones, és a dir, els ports també són conscients de que aquesta és la via. El que passa que estem en una situació extraordinària que demana actuacions extraordinàries, i per això el govern va demanar, en aquest cas l'alcaldessa i jo mateixa, va demanar una convocatòria d'urgència per comunicar aquesta decisió. Vull recordar que la taula no és decisòria, Això és important, és el govern qui decideix què és el que fa o no fa, escoltant òbviament les consideracions de la taula.
Però deixem un que és una opinió autoritzada. O una de les més autoritzades.
Home, és una opinió molt autoritzada. Entre altres coses, també vull deixar aquí fer-ho públic, no? El mateix port, el representant del port d'Aigua Dols, abans d'ahir va fer una manifestació important en relació, per exemple, a la platja de la Bassa Rodona. És a dir, Ports d'Aigua Dols ha manifestat que no portarà sorra a Bassa Rodona, per un motiu, i jo crec que és un motiu important, que és que la granulometria de la sorra que s'extrau del port d'Aigua Dols no té res a veure amb la de la Bassa Rodona. Ho dic per aquells que en el seu moment defensaven una aportació directa de la bocana de la sorra de la bocana del port d'Aigua Dols.
Si no recordo malament, és una granulometria més gruixuda.
Més gruixuda, i que per tant té un impacte ambiental molt més negatiu. Per tant, si el mateix port, no els que defensem que no ens agrada aquest tipus de sistema, sinó el mateix port d'Aigua Dols diu que no portarà la sorra de les bocanes del port a la platja de Bassa Rodona ni a Riera Xica perquè no compleix els requisits mediambientals, de què estem parlant quan demanem aquesta aportació? De què estem parlant? Jo crec que el que aquí fa falta és més coneixement, més informació i més capacitat de diàleg i escoltar els que en saben.
Sí, d'alguna manera teniu, i tindré una certa lògica que tinguéssiu, aquella pressió de dir a la taula de gestió del litoral li toca, no sé si dir el més aviat possible algunes de les solucions que es puguin donar en el futur a la situació de les nostres platges. No sé si els membres de la taula senten que hi ha una certa pressió per poder donar solucions a això que està passant.
Dins de la taula no tenim pressió, al contrari, tenim una, jo crec que una voluntat de treball i de diàleg extraordinària, perquè s'estan buscant vies de diàleg, de consens i sobretot d'aportacions científiques i rigoroses que van molt en la línia de trobar punts de trobada i buscar punts de trobada, i crec que l'ambient de la taula, i fins i tot ahir la senyora Esther Blanco, abans d'ahir la senyora Esther Blanco va fer unes manifestacions que, si em permets, Vicenç, les vull fer públiques.
Abans un apunt, la senyora Esther Blanco és...
és la directora general de Ports de la Generalitat. La senyora Esther Blanco, que forma part de la taula, va fer unes declaracions que jo crec que les hem de fer públiques, i entenc que la senyora Blanco acceptarà que ho digui perquè ho posarem en acte, no? Va dir que aquest model de treball via taula és un model exemplar i que la posa com a referent allà on va. És més, considera que la taula de gestió del litoral de Sitges ha d'impulsar altres taules de gestió del litoral arreu. I per nosaltres això ja és un èxit. És a dir, que un espai de diàleg, de treball, es converteixi en un referent. Portem 4 taules, però crec que contra viento i marea, mai millor dit, i contra viento i marea de moltes pressions que no podem acceptar, mentre uns ens fan fotografies davant de l'apocalipsi, després del paisatge que hi ha, després de la tempesta, nosaltres hem continuat treballant i continuarem treballant, perquè apostem per aquestes eines, perquè és una eina importantíssima, que el que fa és reunir a tots els actors implicats i buscar solucions. I per això la senyora Esther Blanco va posar aquest comentari, i va dir aquest comentari. I el cito textualment. Per nosaltres és una cosa extraordinària, va dir, no m'ho he trobat enlloc. I per nosaltres és un referent, i ens agradaria que la taula de gestió litoral fos una taula d'impuls per a altres taules de gestió arreu de Catalunya.
Anem per un vessant eminentment pràctic, i a partir del que se'ns va dir també en el seu moment. Per un costat, platja de la Bassa Rodona, actuacions que ja més o menys estan sobre el paper. A la platja de la Bassa Rodona es treu tot aquelles plaques de formigó i ha de tallar.
No puc dir-te la data exacta. La intenció, i crec que l'última vegada que vam parlar, que va ser fer parell de setmanes, la intenció és que això sigui abans de l'estiu.
Abans de l'estiu.
No puc dir-te que s'està fent la licitació, el contracte, tot plegat, però que sigui abans de l'estiu.
D'acord. Canviar aquestes planxes de formigó, per explicar-ho fàcilment, per una escullera de roca.
Una escullera en principi que ha de ser de roca, i el que farà en principi és, primer, perquè estem obligats a treure aquests blocs, i després perquè el que, mentre s'acaba de recomposar la situació de tot plegat, de totes aquestes edificacions que han acabat la concessió, no? I que tenen aquesta concessió administrativa exaurida, i a més hi ha una resolució judicial per retornar aquest espai al seu estat natural, doncs mentre tot això passa, la intervenció que es farà és aquesta.
D'acord.
I per tant, si em permets...
Sí.
Una aportació de sorra, per una banda, que provinent de la bocana del port, no té sentit, entre altres coses, pel que he dit, però encara menys per la quantitat de sorra que es necessitaria i la inversió que es necessitaria. Vull recordar que del que hem parlat, d'aquesta aportació de sorra extraordinària, va a càrrec del Ministeri. És a dir, l'Ajuntament de Sitges aquí no posarà ni un sol euro, i això és important destacar-ho, perquè quan hem fet aportacions de sorra al llarg del temps,
no sé si valien
400 i pico mil euros, el cànon famós de platges, doncs aquí a l'Ajuntament de Sitges no pagarà ni un sol euro, i això penso que s'ha de resaltar també.
Us pregunto, a partir d'aquesta escullera, si la naturalesa, el destí, la vida, la providència, crea allà platja d'una manera natural, millor que millor, i si no, quedarà aquesta escullera per protegir el que és la part del passeig fonamentalment, no?
És així, el que passa que aquí hi ha un problema d'inici, no? De la situació que té de retranqueig, que ho hem explicat en diferents intervencions. Aquests retranqueig de 40 metres cap al passeig, és a dir, el passeig que avança cap al mar, fa molt complicat el transport, diguéssim, dels sediments de caire transversal, que és on tenim més problemes. El caire longitudinal sembla que els espigons col·laboren, però de caire transversal sembla que al contrari, i que generen molts problemes. A més, tenim doncs l'especial singularitat que les platges de Sitges tenen molt poca fondària, i els espigons també, amb la qual cosa és molt difícil retenir la sorra. Per tant, hem d'anar amb aquesta línia, és a dir, buscar solucions que evitin que s'hagin de fer intervencions d'urgència com aquestes.
D'acord. Primera qüestió. Segona, la que és una evidència, però no hi ha data, que serà l'enderroc de Kansas Picnic i, qui sap si, Club de Mar. O com a mínim l'edifici antic del Club de Mar, perquè saben que el Club de Mar també té una part afegida, que és la part de la cabanya, però l'Ajuntament maldarà per mantenir l'edifici històric del Club de Mar?
A veure, la resolució judicial que prové, com saps, del Ministeri de Transició Ecològica, que recupera aquest domini marítim terrestre producte d'una sentència judicial, nosaltres entrades doncs, ens impacta, no? Perquè estem parlant de tres edificacions emblemàtiques de Sitges, i la veritat és que doncs, fa una certa pena, no? Perdre doncs, aquestes edificacions. No? El cas és que la situació és la que és, i nosaltres el que intentarem com a govern és fer la millor de les solucions possibles. Es permet conservar fins a 300 metres de sostre construït, i nosaltres el que aquí hem de fer valdre és el patrimoni, per una banda, natural, que és el que realment estem defensant en tot moment, i per una altra banda el patrimoni arquitectònic de Sitges, i per tant el nostre plantejament serà en aquesta línia, buscar aquest equilibri, òbviament, no? Perquè sabem que és un impacte i sabem que forma part, diguéssim, de la imaginari, no? de Sitges.
Amb franquesa. Algunes se'n pot salvar?
Es podria salvar, algunes. Sí,
algunes podria salvar,
Es podria salvar, això és el que...
Ho dic per si d'alguna manera l'Ajuntament ha tingut, o per part del Ministeri, o per part d'altres estaments, no sé si dir, una certa empatia en el manteniment de part d'aquest patrimoni històric.
Sí, és a dir, tot el que formi part del conjunt del patrimoni arquitectònic i cultural de Sitges és salvable i s'ha de justificar dins d'aquests paràmetres.
Ho dic perquè la sentència deixa ben clar que van a terra els tres. Sí.
insisteixo, la sentència, que encara hi ha una part, jo no sé qui li ha arribat, la comunicació de la sentència, que és a sentència ferma ja, jo diria que el Club de Mar ja sí,
sí?
La resta d'equipaments no ho
no?
sé.
D'acord,
no ho sé.
No, no, doncs no deixem-ho deixem no, no ho sé.
No ho sé. Però sí que
és
sé...
a dir, el Club de Mar ho sap segur? Pícnic
sí.
I Kansas?
No ho sé. Ho desconec. El que sí sé és que el que ens ha tramès el Ministeri a la visita del 8 de març, aquesta visita que per nosaltres va ser doncs, molt, molt productiva en tots els àmbits i que ha obert un canal de diàleg que jo crec que ja hi era, però que ara, arran de tot el treball que s'està fent des del mes de setembre amb la taula de gestió litoral i amb la necessitat de buscar acords i de buscar línies de treball, doncs aquella visita va ser una visita jo crec que molt emblemàtica i molt important i es va parlar d'això, òbviament. Nosaltres ens preocupa no?, el que passi allà, òbviament. No? Llavors, com a Ajuntament de Sitges el que hem de preservar és el millor per Sitges, això està clar. I anirem en aquesta línia, no? És a dir, per una banda el patrimoni natural, les nostres platges, la nostra mar, el nostre entorn, allò que ens representa, i per una altra banda el nostre patrimoni arquitectònic.
Quan vàrem tenir a l'alcaldessa va assenyalar també, o com a mínim, sembla que una intenció de l'Ajuntament de plantejar al Ministeri a partir de les decisions o de les paraules dels tècnics, allargar l'espigó, aquell espigó de la Creu Roja, l'espigó del pícnic, perquè tothom ens entengui, és una de les possibilitats que també hi ha sobre la taula, no sé si dir, per d'una forma més o menys immediata, abans no es pugui parlar d'un projecte de major envergadura, i intentar resoldre la situació de Bassa-Rodona?
És una de les possibilitats.
És una de les possibilitats.
I crec que aquí sí, m'ho va dir ella, però vaig escoltar la seva entrevista, és una de les possibilitats que s'estan treballant amb els tècnics de la casa i que hem de valorar amb els efectes que pot tenir, perquè això també els hi han dit, tant amb la marcació de costes al Ministeri com amb Litoral, que ens agradaria també saber quins efectes té això sobre la dinàmica del litoral. És a dir, a veure, el que precisament estem recollint els efectes d'un mal planejament en aquest cas de certs espigons, i parlo molt concretament d'aquests retranquets que afecta Bassa-Rodona, el que no farem és repetir errades. És a dir, hem de valorar quins efectes té sobre l'espai natural, que és el que tots estem defensant per una banda i per una altra. I a partir d'aquí hem de buscar la solució que sigui menys invasiva i menys agressiva possible, tot, insisteixo, buscant aquesta defensa també del patrimoni arquitectònic.
Ara no sé si dic si com a testimoni de la taula també sou ben conscient que ningú trobarà la resposta segura.
No hi ha mai una sola resposta, però jo crec que precisament la taula el que fa és recollir totes les observacions de tothom i sense prendre conclusions, sinó aportacions, i aquestes aportacions són totes molt benvingudes.
Ho dic perquè parlem d'un espigó, aquest debat o aquesta reflexió és extrapolable a la resta d'espigons?
Jo crec que cada espigó és diferent. Per exemple, el que passa a Bassa-Rodona té a veure amb l'Estanyol, i el que passa, per exemple, amb aquest espigó a Mela que tenim més enllà a l'estàtua Ben Après, també té uns efectes sobre les platges del costat.
Ho
per tant,
per,
és diferent.
Ho dic per si els tècnics diuen podem parlar d'un espigó, però no podem parlar només d'un espigó, no. Perquè el que es faci en un espigó afectarà d'alguna manera o d'una altra.
És així.
És així.
És així. Per això és important aquesta visió global de la gestió del litoral, i ja no dic de Sitges, jo diria de tot el litoral, i per això estem en contacte també amb altres ajuntaments, amb altres tècnics, amb altres regidors, per reunir-nos i per treballar de manera plegada. Ho estem fent de manera constant. Ho dic perquè la feina és, jo crec que és important, necessària i obligada.
Sobre la taula continua existint el projecte d'espigons inflables submergits?
Ahir se'ns va, abans d'ahir se'ns va explicar una mica que hi ha una possible projecte pilot, necessita unes dimensions concretes aquest projecte pilot, i en principi s'ha de fer amb una altra població que nosaltres no tenim aquestes dimensions de platja.
D'acord.
Però sembla ser que també hi hauria la possibilitat de fer-lo, aquest projecte pilot, amb una platja de Sitges. Però tot això, insisteixo, sempre que el Ministeri doni el seu vistiplau.
Tindria relació en qualsevol cas al projecte, el que va explicar en el seu dia Pere Andreu Ubach?
Sí.
Diguem-ne que tindria les línies bàsiques del que es va explicar en el seu moment.
Totalment,
no?
Però necessita també doncs, uns certs condicionants de sorra, uns certs condicionants de llargària de la platja, que amb les platges de Sitges en principi no totes les tenen. De fet, no la té cap en aquests
d'acord.
moments.
És a dir, per poder comprovar la seva efectivitat, per
correcte.
Poder fer les proves pertinents.
Correcte.
No?
Correcte.
I si ara depengués de vostè, els xiringuitos tindrien aquest tamany?
És una pregunta difícil de respondre. Nosaltres, com a grup polític, tenim un model del que és l'activitat econòmica dins de les platges que no va en aquesta línia.
Ho dic per si està passant, i no sé si permet una certa reflexió, perquè, òbviament, el concurs, la licitació dels xiringuitos, de les guinguetes de les platges, ja està fet, hi ha aquesta periodicitat, queden 4 anys encara, però després, diguem-ne, que el debat sobre què està passant a les nostres platges gairebé s'ha encavalcat, i no sé si dir que ens trobem amb aquella paradoxa de xiringuitos grans amb platges cada vegada més petites.
Però és que aquesta és la situació que ja veiem venir, eh? És a dir, sí? Que, sí, jo crec que sí.
A no, més, anirà, no ha de sorprendre mala, a ningú, això.
Això no sorprèn a ningú, però està passant a Sitges, està passant a les platges de la Barceloneta, està passant a molts indrets i s'estan retirant, de fet, al Maresme. No sé si era, jo diria que és Malgrat de Mar, la temporada de platges no existirà com a tal. Per tant, és una situació dramàtica, producte de molts elements, de molts, no només el canvi climàtic, sinó de molts altres elements. Nosaltres se'ns planteja ara si faríem les mateixes dimensions de les guinguetes actuals, doncs ara mateix jo diria que no, però evidentment el que no podem negar és que hi ha una activitat econòmica que viu d'això i que per tant l'hem d'acompanyar, no ens hem d'enfrontar, l'hem d'acompanyar. Nosaltres insistim molt en aquest acompanyament i en aquest diàleg, no? Perquè s'ha de buscar aquest punt de trobada.
Fiquem-nos en aquest acompanyament, perquè és evident que hi ha neguit de cara a la temporada d'estiu, la temporada de platges que és a punt de començar. Clar, i aquest neguit ve molt associat a la presència d'unes platges, diguem-ne, amb una mínima capacitat, unes platges amb sorra. Compreneu aquest neguit?
L'entenc perfectament, l'entenc perfectament, només faltaria.
Aquest neguit com es pot resoldre, hores d'ara?
Es pot resoldre amb el que he dit abans, no? Intentant buscar aquest acompanyament al sector, facilitant al màxim totes les seves activitats i, sobretot, donant resposta no només amb el tema de la sorra, sinó també amb el que és la pròpia activitat econòmica. És a dir, jo crec que s'ha de facilitar tot plegat, amb les millors condicions, amb el suport de l'Ajuntament al màxim possible, però hi ha un element que no depèn de Sitges, i això crec que cal remarcar-lo. És a dir, la situació que estem vivint al litoral és de tot plegat. És a dir, el problema que tenim a Sitges no el tenim a Sitges. Està a tot el litoral mediterrani. És a dir, hi ha un problema greu de manca de sorra i que, evidentment, afecta l'activitat econòmica.
Aleshores, en aquest context, el model de, diguem-ne, explotació, o un model econòmic basat en les platges, i farem ara un terme que en el seu moment s'havia comentat molt, en el futur s'haurà de desescalar?
La cosa pinta que sí, que s'haurà de desescalar o com a mínim s'haurà de repensar. És a dir, que s'haurà de fer un procés de transició d'aquest sector, que ho hem dit moltes vegades, adaptant-nos a la nova realitat. De fet, la senyora Blanco, dilluns passat, ja ens parlava d'això. Ens parlava de que ens anem plantejant que les platges com a tal arribaran a un punt que deixaran d'existir. I, per tant, això vol dir que els models econòmics vinculats amb aquesta situació anterior s'hauran de modificar.
Ho va dir d'aquesta manera?
Ho va dir d'aquesta manera. Vicenç, ho va dir d'aquesta manera. És a dir, que estem parlant de que pot
és
passar
dir,
que ens trobem platges sense sorra i aleshores què és
que
fem?
És a dir, la responsable de ports de la Generalitat va dir que les platges deixaran d'existir, evidentment, algunes més que d'altres. Però que s'afegiria aquella declaració que no sé si va fer el responsable ministerial en el seu moment, en la qual va dir que primer les platges, després els passejos i després s'arriba a les cases.
Doncs que és unes declaracions que va fer aquesta persona i que va amb la línia que estem en una situació molt complicada i que és producte, com he dit abans, d'un mal planejament urbanístic, una mala planificació de gestió del litoral i que estem recollint les conseqüències. És a dir, prou de posar el focus amb els ajuntaments. Hem de posar el focus amb l'administració competent que no ha fet les inversions que tocaven i les inversions no van en la línia de fer aportacions de sorra. Això no és estabilitzar les platges. Això és recarregar-les, però no estabilitzar-les.
Hi ha en aquest sentit, i per tancar l'assumpte platges que ens ha portat molt temps, hi ha en aquest sentit, no sé si dir, una major capacitat d'entesa, de diàleg, de canal de comunicació amb Generalitat i Estat?
Ho dic amb la veritat, amb tota la rotunditat, és que sí, tenim un diàleg constant, diari, i la veritat és que és així, i qui digui el contrari no diu la veritat, perquè és així.
El procés electoral del 12 de maig pot canviar això o no?
Ho
dic
que
per aquella cançó que ha passat amb més d'un home, ara que he trobat algú amb qui puc parlar, resulta que me'l canviarà.
Espero que no, perquè precisament jo crec que si els tècnics es posen d'acord, els polítics estan obligats a fer-ho.
D'acord. No marxem tampoc del territori. Què ha passat a la Bòbila 2 després d'aquella jornada al Miramar, en la qual els veïns, òbviament, també van mostrar la seva inquietud. L'Ajuntament, a través de la regidora, els tècnics, van convidar els veïns a poder fer totes aquelles al·legacions que creguessin necessàries, a parlar sobre el particular, etc, etc. Què ha passat des d'aleshores?
Doncs ha passat que ens hem reunit amb una associació de veïns recent creada. La primera reunió la vam fer, deu fer aproximadament dues setmanes, una reunió llarga, una reunió molt fructífera, penso jo, perquè vam escoltar els seus neguits, les seves preocupacions, moltes de les coses que ja havien dit a l'audiència les van manifestar, i van fer les seves aportacions, que és una mica també el sentit de tot plegat. És a dir, crec que no podem donar l'esquena als neguits i les preocupacions, i sobretot a vegades amb els fakes que a vegades es van creant sense tenir aquesta informació.
Aleshores, moltes d'elles enraonades, regidora, de preocupacions?
Alguns fakes, però jo, precisament es diuen fakes per això, no? És a dir, s'ha parlat de dinamita, s'ha parlat de contaminació directament per l'activitat de la benzinera, tot un seguit de coses que el que hem de fer primer és procurar que tot això s'argumenti i es justifiqui, i per una altra banda portar tota la fiscalització al respecte, no? Per una banda, hem obert aquest canal de diàleg, que jo crec que és molt interessant, és un canal, òbviament, on haurem de, igual que la taula del litoral, doncs haurem de posar a cadascú el seu posicionament, que segurament seran posicionaments molt confrontats, i nosaltres com a administració hem de donar resposta, amb això estem obligats a fer-ho i ho farem encantades. Per una altra banda, ja ens hem reunit amb els propietaris de la benzinera, és a dir, l'empresa, i hem fet una primera reunió i els hem fet arribar tot plegat.
Apuntem aquí un moment, també per contextualitzar-ho. Els propietaris de la benzinera, i no sé si això va més o menys com a les farmàcies, utilitzen la llicència de l'antiga benzinera de Can Perico?
No. Estan pendents de llicència.
Estan
parlant, estan dissenyant el projecte, diguéssim.
Perquè s'entengui, per tant, aquella estació, aquella petita benzinera de Can Perico, a la mesura que es va extingir la llicència.
Entenc que, a veure, potser ara estic dient una cosa que no tinc el coneixement, però no em consta que sigui així.
D'acord,
eh?
En qualsevol cas, aquest procés no té res a veure amb aquell, sinó que la propietat d'aquesta benzinera necessita una llicència
mediambiental, necessita encara acabar de redefinir el seu projecte.
Urbanísticament allà s'hi pot posar una benzinera, però aquesta benzinera necessita tots uns permisos que si no té no es podrà posar.
Exacte,
en aquest sentit Sitges no deu ser diferent de molts altres llocs, sí, on les benzineres també necessiten tota una documentació.
Exacte.
Aquesta reunió que van mantenir vostès amb la propietat de la benzinera,
jo diria que va anar bé, però clar, a veure, va anar bé què vol dir? Jo, com a regidora...
Va anar bé vol dir que la faran?
Clar, va anar bé vol dir que la faran. Clar, per segons qui no. A veure, va anar bé en el sentit que els van fer arribar tots els neguits del veïnat, també li van fer arribar que l'alcaldessa vol una segona reunió i vol tenir més trobades, jo crec que això també s'ha de destacar, i ells van manifestar tota la seva voluntat d'afegir tots aquells poder intervenir en la mesura que tècnicament sigui possible en tots els neguits que manifestaven els veïns, i fins i tot fer una informació estricta i exclusivament de caire ambiental. És a dir, quin impacte pot tenir des del punt de vista ambiental.
Us pregunto, en algun moment heu pogut veure el projecte de la benzinera?
Sí, l'he pogut veure. Sí, és un esborrany, eh?
Que fa de mal dir això, eh? Perquè serà una benzinera, diguem-ne que en principi totes les benzineres es deuen assemblar amb moltes coses.
Però l'impacte depèn de cadascuna. És a dir, l'objectiu...
Per això us pregunto si el que vau veure, diguem-ne, respondria més o menys a una certa consciència de l'impacte que pot provocar una benzinera en aquesta zona.
Jo crec que són conscients d'on van, és a dir, són molt conscients perquè tenen un objectiu que és crear el mínim impacte possible. Hi ha una predisposició, com he dit anteriorment, a que això sigui així. I crec que això és una bona notícia, tenint en compte que és una activitat que no és ben rebuda, i ho saben. I per tant, el que vaig veure és una capacitat de diàleg important, que no sé si passa habitualment, perquè és la primera vegada que em reuneixo amb una empresa d'aquest estil, però sí que vaig veure que realment van ser molt receptius. Això és una primera trobada, en queden moltes. Jo vaig manifestar el neguit del veïnat, la situació que estem vivint, i totes les coses que ens anaven dient els veïns. No? I llavors, jo crec que aquesta reunió, que l'hem de prolongar en el temps, ha d'anar en aquesta línia de minimitzar l'impacte ambiental i l'impacte de les possibles molèsties davant del veïnat i davant de tot Sitges. No oblidem que el veïnat és tot Sitges.
Hi ha un cert termini?
termini a veure...
L'empresa es planteja...
No es va parlar de terminis, però, clar, no estem parlant tampoc de 10 anys, com ha passat amb, des que es va aprovar, des del 2016, estem parlant de menys temps. No et sabria dir, tampoc els terminis, però, clar, els informes mediambientals no són immediats, són bastant complexes. I no depèn de l'Ajuntament, tampoc.
Ho dic perquè, si diem, jo què sé, 3 anys...
Jo crec que no serà tant. Però tampoc crec, jo crec que estarem en un terme mig, és a dir, de començar a donar l'ok per tirar endavant, jo estaria al voltant d'entre 1 i 2 anys aproximadament.
Sí. Més amunt d'aquesta zona hi ha d'haver una altra benzinera?
Més amunt d'aquesta zona? No.
No.
No. Al PPU6 hi ha una benzinera i després és cert que es plantejava la possibilitat de, en el PPU, en el Pla Parcial 1, d'una bueno, un petit negoci amb un sortidor, però tot això és un projecte que encara s'ha de definir, perquè és veritat que tenen l'ús concedit, però tot això s'ha de definir, s'ha de parlar, això en absolut és una cosa ferma, i encara no podem batallar això, insisteixo que estem parlant de moltes coses.
Bé, continua el pressupost del 2023 prorrogat, i jo no sé si Carme Gasull a l'oposició hagués estat molt beligerant en el fet de no haver-se aprovat el pressupost del 2024.
A veure, evidentment a l'oposició tens el rol de fiscalitzar l'acció de govern, i ara que estem a govern no és una bona notícia no tenir un pressupost, no ens enganyem, no és una bona notícia, però no és una bona notícia primer perquè és una eina importantíssima per l'acció de govern i després perquè vol dir també que tenim una realitat aritmètica que ens fa, òbviament, anar a buscar el diàleg, el consens amb no amb tothom, jo diria que amb certs grups polítics.
Què ha passat i com ho heu viscut?
Ho hem viscut amb una mica de, com t'ho diria, de decepció, perquè pensem que és un gran pressupost, és un pressupost molt marcat per la municipalització de les llars d'infants, molt marcat per les polítiques verdes, molt marcat per polítiques que per nosaltres són socials i d'esquerres, i clar, ens ha sabut greu, no?, que no hagi pogut arribar a l'acord possible amb aquells partits que comparteixen, a excepció de Guanyem, que va donar el seu vistiplau.
Tot i que ahir Guanyem es mostrava molt crític perquè no li han pogut oferir una calendarització de vivenda pública.
La calendarització de la vivenda pública, i aquí li diria també al company de Guanyem, no? Està pendent també d'un tema urbanístic. Jo no li puc tampoc passar la calendarització, però és cert que està pendent d'una qüestió vinculada amb una modificació de planejament, però que es farà... Vaja, jo faré tot el que estigui a les meves mans perquè és un dels objectius del govern i molt especialment del projecte i del pla de govern que tenim.
Hi va haver un moment en què va estar a punt de tenir els suports, aquest pressupost?
Vam estar molt a prop.
Molt
a prop. Vam estar molt a prop. Però és cert que mentre ja... Nosaltres penso que hem intentat oferir la mà estesa amb tots aquells grups que estaven disposats a agafar-la, i hi ha grups que el que han fet és directament boicotejar qualsevol possibilitat i fer soroll i ja està. És a dir, reunir-se amb el govern no vol dir... que estàs parlant amb el govern, és a dir, reunir-te et pots reunir, ens hem reunit gairebé amb tots, jo diria que amb tots, però estem, clar, hi ha grups que no tenim cap aportació al pressupost, que per mi és l'important, més enllà de trobar-te físicament o enviar-te mails, aportacions zero, llavors això no és voler col·laborar amb el pressupost, això és no voler fer absolutament res i posar el pals a les rodes. Per tant, jo mateixa, fins i tot votant en contra del pressupost quan estava a l'oposició, feia aportacions, i la senyora Almirall és testimoni del que estic dient, tot i votar en contra, és a dir, que crec que més enllà del posicionament i de les ganes de fer soroll que tenen alguns, jo crec que un ha de ser responsable i aportar allò que considera que ha d'aportar. Hi ha grups que no han aportat absolutament res.
Aquest alguns i sobretot Junts?
Sí, Junts. I ho dic així. Junts, que estem esperant les seves propostes. Jo no les tinc.
El PSC o Margalló tenia una major predisposició?
PSC i Margalló van fer tot un seguit d'aportacions que van valorar i hem estat parlant. També ens ha passat en Guanyem. Guanyem, evidentment, vam arribar a un acord. Aleshores, hi ha grups que sí que han agafat aquesta línia de fer aportacions i altres que no. I per tant, clar, és molt difícil de parlar d'incorporar propostes si no les tenim, no? Sí, és així.
O sigui que no és tant que el govern no ho hagi sabut vendre, sinó que hi ha hagut grups que no li han volgut comprar?
Home, jo crec que potser és una mica tot plegat, no? I que també doncs, hi ha grups que continuen volent fer soroll i ja està, i res més. I aquest és el seu objectiu. I jo crec que més enllà, no? de dir que no, que fem molt malament les coses i que tot és un desastre, doncs més enllà d'això, jo crec que un ha d'actuar també amb responsabilitat. És a dir, jo quan estava a l'oposició doncs era molt dura, probablement de les més dures de l'oposició, però sempre... hi havia alternatives, i aquesta crec que ha de ser la línia.
Aquesta Carme Gasull amb duresa també s'hagués enfadat molt per la pròrroga de la situació de les llars d'infants.
Sí, però la pròrroga de la... Sí, evidentment, la pròrroga de la situació de les llars d'infants va marcada fonamentalment per un motiu, que no és un procés fàcil i que aquí doncs, hauríem d'haver intentat començar abans. Però, clar, estem parlant d'un govern que ha començat a funcionar el 17 de juny. Tampoc no vull posar-ho com a excusa, i que no és un procés senzill. Però sí que
en quin moment s'està, d'aquest procés?
Estan en el moment de la part, diguéssim, més administrativa. I també necessitem, torno a dir, nosaltres ja vam fer una proposta en el pressupost, el no pressupost del 2024, de reserva de tot un seguit de diners per tirar endavant l'inici de la municipalització. Els tempos són complicats perquè també la maquinària municipal no és fàcil i pel curs vinent arribem molt justos, però és veritat que el que necessitem és agilitzar-ho. És evident que sí, i hem d'anar de la mà de les treballadores, de les educadores, de les llars d'infants. I ho hem de fer millor, clar que sí, ho hem de fer millor, però ho volem fer. I això ha de quedar molt clar. Ho volem fer i volem estar al seu costat. I el compromís d'aquest govern és que municipalitzarem les llars d'infants perquè va ser un acord polític i amb això estem. I si hem d'agilitzar-ho encara més, ho farem.
El que no es pugui fer a través d'un nou pressupost es pot fer a través de modificacions de crèdit?
Haurem de fer servir tots els recursos possibles, seran modificacions de crèdit, serà via romanent, serà via subvencions, etc. Perquè tenim molts projectes que estan pendents del pressupost, tenim moltes subvencions que estan pendents del pressupost, llavors hem de fer servir totes les eines possibles. Estem obligades a fer-ho, és que no tenim cap més opció.
El nou contracte de neteja també pot passar per una modificació de crèdit?
Segurament haurà de passar per una modificació de crèdit. Tècnicament tampoc puc donar més detalls, no? però òbviament el que no podem és baixar els braços i dir, bueno, com no tenim pressupost, doncs deixem fer. No. Jo crec que és un govern que sorgeix d'una situació extraordinària i per tant actuem d'una manera extraordinària. Ens estem fent fortes en una situació de màxima dificultat. I això és la resiliència, no? De la qual tant tu com jo podem parlar largo y tendido, és a dir, en situacions de molta dificultat és quan hem de treure el millor de nosaltres mateixos.
Bé, els romans tenien raó, resistir és vèncer. Bé, no vull parlar de victòria, però resistir és resistència, sí que sempre es pot parlar, totes les legislatures, no es pensin. Aleshores, contemplen una legislatura en minoria sempre?
Jo crec que hem d'anar, com deia aquell, partido a partido. Sí que ara, nosaltres ens agradaria, òbviament, no? Tenir doncs, la participació dins del govern i fora dins del govern no, però sí que de participació de més grups. Jo crec que hem d'anar amb la línia de buscar consensos i buscar diàleg i anem a veure què és el que
es produeix. Hi ha possibilitat que PSC o Margalló s'acosti més al govern?
Jo crec que el PSC Margalló està fent aportacions interessants i és possible que s'acosti més al govern, però al final també dependrà del PSC Margalló. Nosaltres estem oberts a poder parlar amb tothom, amb tothom, però tots aquells que vulguin parlar. El que no pot ser és estar allò que es diu en missa i repicando, és a dir, quan has destrossat tots els ponts de diàleg, quan t'has dedicat a dir de tot, clar, reconstruir això és molt difícil, no? I jo crec que hi ha certs grups que això ho tenen més complicat que d'altres, no? Jo crec que el govern aquí ha de ser amatent a les aportacions i a la responsabilitat que tothom té en el plenari i entendre que aquí estem treballant per Sitges.
L'assumpte del tercer sector no ha ajudat.
No ha ajudat gens.
No ha ajudat.
Òbviament, no ha ajudat.
Com que hi ha un cert rum-rum, fins on ens pugueu dir, he hagut d'anar a declarar?
Sí. Vaig anar a declarar el divendres passat, em van cridar com a testimoni, vaig anar a declarar a la comissaria de la Verneda, I ho dic amb tota la tranquil·litat, ho vaig comunicar als portaveus crec que als 10 minuts, ho vaig comunicar als meus companys de govern i tot el que sigui doncs, col·laborar i fer que aquest procediment es resolgui ja el més aviat possible, el nostre partit estarà sempre disposat a declarar on faci falta.
Que us va cridar l'atenció? Que us cridessin?
Home, una mica sí, no? Perquè realment és una mica sorprenent o no. El fet de que estiguem a govern també estem enfocats, no? Però cap problema, anirem a declarar les vegades que faci falta, clar que sí.
Carme Casulla, gràcies.
Gràcies a tu, Vicenç.